A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Avançant en aquest matí de dimarts, 21 d'octubre del 2014. Ens quedava pendent un programa doble. Aquest és un matí de... És clar, com que la vida també està tan plena de missatge relacionat amb el procés i el seu entorn, nosaltres també. Divendres passat a la sala d'actes del Retiro i presentat per l'exalcalde Jordi Serra, Germà Bel. I un llibre i moltes més coses relacionades, com no, amb el llibre i amb l'experiència quotidiana d'una de les persones que també és més testimoni, quan no implicat també en tota aquesta maquinària del procés. Germà Bel, que va ser un dels intervinents precisament aquest 19 d'octubre en l'acte a la plaça de Catalunya. El llibre es titula Anatomia d'un desengany, la Catalunya que és i l'Espanya que no va poder ser. Incidint bàsicament, com ens deia en Joan ahir, amb aquests apunts inicials a la conferència que escoltaran a continuació, el resum de la conferència, en aquest intent, aquest maldà de Catalunya per intentar que Espanya canviés. I ha arribat un moment en què Catalunya ja no es planteja això, Joan.
Efectivament, aquesta seria la tesi final de Germà Bel. Per primera vegada a la història moderna, Catalunya no es planteja canviar Espanya. Una opció que, segons Germà Bel, fins i tot des del punt de vista ètic no és normal. Si Espanya no vol canviar, Catalunya no és ningú per intentar-la canviar. El que passa és que ho he intentat fer moltes vegades a la història, i la Mancomunitat o la República han estat moments històrics en els quals hi ha hagut aquest intent, o la transició espanyola també, per canviar una cosa que no volia ser canviada, tot i que sí que ha anat canviant, no ha canviat el ritme que es pretenia des d'aquí. Germà Bel va començar la seva xerrada desmuntant les tres principals tesis, ahir ho explicàvem, que fomenten el discurs de per què a Catalunya està passant el que està passant. Per una banda, la manipulació dels mitjans de comunicació i de l'escola. Per una altra banda, el sentiment de pertinença. I per una altra banda, el fet de que els catalans volen ser diferents. Tots tres, amb dades, van ser desmuntats amb tesis d'enquestes per Germà Bel, per arribar finalment en aquesta conclusió. El que està passant aquí és un moviment que ha vingut per quedar-se. Escoltem, si us sembla, Germà Bel.
Si vostès senten aquests debats o senten el debat polític institucional a les institucions d'Espanya, els dos arguments que han circulat més per a l'augment del suport a la independència de Catalunya han sigut, en primer lloc, els efectes de l'adoctrinament del sistema educatiu i dels mitjans de comunicació. Jo dels mitjans de comunicació, la veritat és que al llibre no li dedico atenció, perquè crec que tots estarem d'acord que en coses ridícules no s'ha de perdre el temps. És ridícul dir que el suport a la independència és fruit de l'adoctrinament dels mitjans de comunicació, perquè per molt que se sostingui que TV3 i Catalunya Ràdio són esbiaixades, i que segurament com quasi tots els mitjans públics del món són esbiaixats, la BBC sempre hi ha qui la salva, l'espai audiovisual de Catalunya hi ha mitjans públics, hi ha TV3 i Catalunya Ràdio, Televisió Espanyola i Ràdio Nacional, i privats hi ha... 8 al dia. 8 TV. I RAC1, que de fet té un pèl més audiència que Catalunya Ràdio. I després hi ha també la COPE, la SER, lo normal, no? I després, de fet, si se'n van als diaris, no en trobaran cap de diari de la Generalitat. Trobaran El Mundo, El País, La Vanguardia, El Periódico... Clar, quan plantegeu un argument d'adoctrinació dels mitjans de comunicació sobre aquesta base, eludeix una visió molt clara, i és que Catalunya és, de tota Espanya, allí el lloc on hi ha una oferta més plural. I la pluralitat se defineix pels mitjans que la gent té a disposició, no per allò que la gent decideix fer. El que la gent decideix fer és llibertat, triar allò que més els hi agrada o els interessa. Però, en canvi, hi ha l'argument del sistema educatiu que em sembla més interessant, perquè és veritat que així com tenim molta pluralitat de mitjans de comunicació, tenim un monopoli de sistema educatiu, perquè quasi tots els xiquets catalans van a escola en escoles públiques o a escoles concertades, per tant finançades públicament, i són més les regles públiques. Hi ha una part molt petita, jo no sé, que van a que van a escoles purament privades. Per tant, bueno, sempre que hi ha un monopoli ens hem de preguntar sobre l'argument. Hi ha un segon argument que s'entén molt, suposo que pels més grans, és que els que no estan adoctrinats estan virificats. Això ara amb lo de l'èbola s'entén millor, no? Hi ha com una mena de virus que és el nacionalisme, la gent s'ha intoxicat i s'han brotat. I com s'han brotat estan... no tenen sentit comú, han perdut l'esme, que diem a la terra. I hi ha un tercer argument que a mi sempre m'ha interessat més i que vostès segurament no l'han sentit tant si segueixen aquest tipus de programes, i és l'argument de que els catalans volen ser diferents. L'argument vindria a ser una mica, els catalans volen ser diferents i per això volen un estat independent, perquè si tenen un estat independent llavors ja podran ser diferents. L'argument en si té un interès, perquè si li preguntem a algú de Polònia, Varsovia, Polònia, no Polònia, quin Polònia a la nit, eh? Si li preguntem, brutal, i a més després veus que t'anticipen la realitat. Si li preguntem a algú de Varsovia, Polònia, si creu que algú de Reus i algú d'Albacete són diferents, dirà, no. I però és que si li preguntem a algú de Delhi, la Índia o de Xangai, Xina, si creu que un de Varsovia, un de Reus i un d'Albacete són diferents, dirà no. Per tant, és un argument que té mèrit i mereix discussió. Llavors jo el primer que faré serà discutir el primer, el de l'adoctrinament, i jo sóc de números i d'economista, llavors he après en la vida que quan hi ha números i són relativament fiables, ens hem d'intentar entendre els números i després ens hem de discutir les interpretacions. I tenim números que ens permeten escatar, o escatir, ens permeten comprovar la hipòtesi de que Catalunya hi ha molt d'INDEPA com a fruit del sistema educatiu. Fixen-se en la cosa. Una mica de mètode. Diguem-li la hipòtesi verd. La hipòtesi de que el suport a la independència és conseqüència de l'acció del sistema educatiu català. Com podem esbrinar això en números? Podem dividir els catalans entre els que han anat a escola en mestres pagats per la Generalitat i els que han anat a escola en mestres pagats per Franco. Bueno, pagats pels impostos dels catalans i del que sigui, no? Però, com a Franco. I és el que, clar, quan fan les enquestes estes de vostè que votaria, si no, no ho sé, no ho vull saber, i a més també pregunten i en quin any va néixer i en quin lloc viu, et pregunten tot això, llavors se poden anar fent trossos i aquí està el tros de segons any que vas néixer, i a la seva esquerra, més a l'esquerra, més a l'esquerra, hi ha quatre columnes, una de blava molt alta, la blava sempre és la més alta i és la de, en un referèndum a la independència, votaria sí, és la blava. La que tenen més a l'esquerra, més allà de tot, és la de la gent que té, diu, de la gent que fa un any, en les enquestes que havien anat fent no sé, tenen entre 18 i 34 anys. La gent que té entre 18 i 34 anys ha anat tota la seva vida educativa, primària i secundària, a cicles obligatoris, perquè com li diguen a algú de la universitat que l'adoctrinen se'n farà, han anat tota la vida en mestres de la Generalitat, o mestres pagats per la Generalitat. La segona és de 35 a 49, la segona venim cap a mi, és de 35 a 49. Aquesta gent ha anat tota la vida, o quasi tota la vida, en mestres pagats per la Generalitat. La tercera, que és on estic jo, però jo estic als primers, que és de 50 a 64, la tercera, ja quasi arribant aquí, és la que ha anat quasi tota la vida, o tota, en mestres de Juan Franco. I la última, que és la que tenen més a la seva dreta, més prop de mi, és la dels que han anat tota la vida en mestres de Juan Franco, alguns de la Segona República, però no molts, ja. I el que, quan fem això, que són unes informacions disponibles, el que trobem és que les columnes blaves són pràcticament igual d'altes, a totes les edats. Fixen-se que si un digués és que la Generalitat, els centres d'estudis d'opinió, manipulen i surten més independentistes que no la veritat. A nosaltres això no ens importa, a nosaltres no ens importa si és 53 o si és 42, el que ens importa és la diferència entre les edats. Encara que la columna blava les achatessin totes, seguiríem tenint el mateix, que quasi no hi ha diferència entre edats. I si encara que les columnetes roges, que són la gent que diu que votaria en contra, les augmentessin totes, segueixen sent igual entre edats. I encara que la columna verda, que és la columna dels que no ho saben, l'achatessin, seguiria sent molt igual entre edats. L'única columna que no seguiria sent igual entre edats és la lila. la que tenen més a la seva dreta. Esta és la columna de la gent que no ho vol saber. I esta columna, i això és l'únic que podem concloure, esta columna és més gran per a la gent més gran. Lo qual té un cert sentit, perquè tot i que jo crec que molta part de la discussió sobre la independència de Catalunya és molt és freda, hi ha emocions, però no té un component emocional dominant, però alguna gent, sobretot gent més gran, tinguin en compte que a Catalunya, més de 60 anys, la meitat de gent ha nascut a altres llocs d'Espanya. Té un component emocional més gran i, per tant, és molt normal que hi hagi gent que es faci el plantejament de que no vol saber-ho. I és molt normal que hi hagi una concentració forta en la gent de més edat. Però és l'única diferència destacada que trobem. Clar, quan veiem això, nosaltres no podem saber si els mestres de la Generalitat adoctrinen o no, no? Si els passa de Rigau o abans l'Ernest Maragall o qui sigui, és un vídeo cada setmana. El meu xiquet no l'hi ha fet mai, el meu xiquet té 30 anys. No l'hi ha fet mai, però clar, que el meu xiquet no l'hi haguem fet no vol dir... Nosaltres no ho sabem si els mestres adoctrinen. El que sí que sabem és que si els mestres adoctrinen són uns incompetents. Perquè no es nota l'efecte. Oi que és una mica ridícul? No entenen que tenir que perdre el temps fent aquestes coses és perdre el temps? Perquè el problema és tenir que perdre el temps en aquestes coses perquè encara hi ha qui no ha entès que en una comunitat democràtica no pots anar mancant el respecte del personal. En un país d'una democràcia consolidada, quan algú al debat públic li diu el que pensa diferent, que està adoctrinat, l'està mancant, l'està insultant. I què vol dir que estàs adoctrinat perquè penses diferent? Si penses diferent, penses diferent. És igual per què. I jo crec que encara hi ha qui no entès que una gran part del que passa a Catalunya és això. La gran manca del respecte en els debats públics i polítics, que no té només Catalunya i Espanya, que hi ha més llocs, però que es fan i es dirimeixen amb respecte. I aquest és un dels primers missatges que els volia donar. Jo crec que davant d'aquestes coses el que hem de fer és recordar sempre que hem d'exigir respecte. Per exigir respecte s'ha de respectar. I has de respectar encara que no et respecten. És molt sacrificat això d'exigir respecte. Perquè has de respectar encara que no et respecten. Però aquesta és la primera nota. La segona és intentar entendre què està passant. Les banderes per a tothom són més o menys importants. Per a mi no ho són molt. Però hi ha molta gent per a la que són importants. Jo estic segur que algunes persones d'aquí tenen bandera penjada al balcó. Està clar que ningú se n'ha de riure de les banderes, de les de ningú. Bueno, si n'hi ha 4 o 5 que tots sabem que no són respectables, no? Aquelles de les dos S's, ja sabem vostès, no? Bueno, és el col·loqui, anem a fer un desvio per al col·loqui. Per tant, aquí no hi ha un ànim, dic això perquè vull deixar molt clar que no hi ha un ànim de risa. El que passa és que aquesta bandera és una bandera que brona està d'aquesta bandera. El mentor ideològic del ministre Wert és el president del govern d'Espanya que tothom, quasi tothom diria que és dels vius el més nacionalista que hi ha hagut. Ja sé, vol dir, no? El president del govern d'Espanya més nacionalista. A veure, n'hi ha hagut cap de Convergència? No, n'hi ha hagut cap del BNV tampoc. L'Aznar va guanyar les eleccions el 1996 en minoria i va fer un pacte en un hotel de Barcelona que es diu Majestic, que ara més val no recordar-lo massa. I una de les primeres coses executives que va fer va ser pujar la bandera espanyola més grossa d'Europa a una plaça de Madrid, que és la plaça Colón, que està molt cèntrica, que és com la plaça Catalunya, però com que té menys glamour. No té tant de què, no? Per cert, molts veurem més tot el menjar, o millor no ens el passa a Catalunya. Llavors, això va ser a l'octubre del 96 al 12 d'octubre. No? Però aquesta no és la bandera que estan veient aquí. Perquè quan va guanyar les eleccions el 2000, en majoria absoluta, que va ser quan jo vaig ser diputat, com les majories absolutes posen, a l'octubre va ficar aquesta bandera que no és la bandera espanyola més grossa d'Europa. És la bandera més grossa d'Europa. De fet, aquesta bandera va caure el 2012, jo estava als Estats Units, va caure un dia, no li va pegar el cap a ningú, afortunadament, i en una acció conjunta de la Marina, la Policia Municipal i els bombers la van poder tornar a posar, i allí està, bé, cap problema. El que a nosaltres ens interessa és entendre que la persona, una persona que té, home, jo això més que amor és d'aèria, per les banderes, sigui el que trau el fuet cada vegada que sent el dels nacionalistes de perifèriques. Jo no ho soc, no he sigut mai, eh? Però fixen-se, l'Aznar, el mestre ideològic de Verd, en esta passió de les banderes, està projectant aquí el que ells farien. Estan projectant aquí les paraules de Verd que hi ha que espanyolitzar els xiques catalans. Estan projectant aquí les paraules de la senyora Cospedal quan discutíem la llei d'educació, que ara està vigent, dient que la funció dels mestres no era només ensenyar competències, bueno, ella no ho dia també, sinó que a més era ensenyar els xiquets a estar orgullosos de ser el que sigui espanyols en aquest cas. Un xiquet ha de ser orgullós de qui ha nascut, quin mèrit tens d'haver nascut on has nascut? N'ha d'estar orgullós del que s'ha currat, dels seus pares, de la família, dels amics, del que t'has guanyat, també del que no t'ha sortit bé perquè has après, però ser orgullós de qui has nascut perquè has nascut és nacionalisme químicament pur, emocional. Hi ha molta proyecció aquí de la seva manera, quan dic la seva no dic d'Espanya, sinó d'esta gent que he comentat, de veure les coses. I això ens ajuda a entendre el segon argument. El segon argument, si se'n recorden, és del virus nacionalista. Bueno, pues clar, si ha, pues este és el que ens deu afectar els més grans, que no han tingut mestres de la Generalitat. Tenim un... Però bueno, jo puc anar explicant. A part de preguntar-li a la gent si sí o si no, o què, també a la gent se li pregunta, se li ha preguntat menys vegades a les enquestes, escolta, i si vostè diu que votaria que sigui la independència, per què ho faria? I si vostè diu que votaria que no, per què votaria que no? I llavors la gent s'explica, diu el que vol. I aquí tenen organitzades les respostes a la seva esquerra, les respostes de la gent que diu que votaria que sí. I el número és la freqüència. Dalt de tot tenen la més freqüent. I a baix de tot la menys freqüent de les importants. I a la seva dreta tenen organitzades les respostes de la gent que diu que votaria que no. Llavors, tornem al mètode de la hipòtesi. Si el nacionalisme és un virus, i el virus nacionalista explica el suport a la independència, el suport a la independència es té que argumentar per motius d'identitat i identitarisme nacional. Dades. Tothom té una identitat. Jo tinc, miren, jo soc molt poc de banderes, però tinc molta identitat catalana. Però soc molt poc de banderes. El que passa que, clar, i jo les meves idees polítiques o els meus pensaments polítics no els baso en la meva identitat. Ja els he dit que no soc nacionalista. I hi ha gent que legítimament no es basa en la identitat. És que és, mentre sigui pacífic, tot és legítim. Doncs, quan mirem el que diu la gent, per què votaria sí, per què votaria no, els arguments d'identitat, els arguments nacionalistes, en el cas del suport al sí, els té aproximadament 2 de cada 10 persones. Els hi estalvio el decimal. Vinga, va, 22%. Els dos últims, aquí fica I love Catalunya. Però portaria que sí perquè I love Catalunya. Però quan això ho girem a la gent que votaria que no, I love Espanya és més de la meitat. Un pot arribar a 2 conclusions. Jo la primera no arribaria, i és que els de I love Espanya no tenen tanta argumentació. Però jo crec que això és mancar. L'altra és que l'identitat nacional, l'element d'identitat identitari, los de l'I Love Espanya diuen que és més important que els de l'I Love Catalunya. I ara troben que els han de dir als del no que estan afectats d'un virus nacionalista que els porta a votar a la independència? Oi que això seria mancar? Oi que no és forma de discutir? Però això, la principal demanda és el respecte. El respecte és respectar. Respectar fins i tot si no el respecte. Perquè sense respecte a l'altre, a les posicions de l'altre, no podem fer una comunitat madura. Ni unes institucions millors. No? I això és un aprenentatge que hem anat fent, tenim que anar fent i encara tenim que fer molt més. I entendre els altres ens pot ajudar a fer-ho millor. Però a mi m'interessava més el tercer argument. Ja els he dit, perquè jo crec que és un argument més honest, menys ofensiu. i que, a més, vist del punt de vista de Varsovia o de la Xina, té el seu què. Aquests volen ser diferents i per poder ser diferents volen un estat i llavors ja podran ser diferents, no? Jo l'he sentit més, la moda no és de Màlaga, hi anem molt, tenim amics, fora dels circuits oficials. Però en això tenim un problema. El problema que tenim és que a les enquestes a la gent no li pregunten vostè vol ser diferent. No li pregunten vostè vol diferent, si vostè vol ser diferent, segurament és molt bon motiu, perquè jo en realitat vaig fer una cosa que volia fer fa rato, que és veixa. Bueno, fa rato no, que no sabem si estic dins o fora de presó, fa estona. I això no sigui molt filosofia, però no ho podem. Notari, si a mi preguntessin vostè vol ser diferent, jo que contestaria, dic, ostres, doncs depèn, jo. Depèn de qui, depèn de què. A veure, jo crec que hi ha alguna gent, un 2%, que els diuen, vostè vol ser diferent, els dirien, segur que sí, jo vull ser diferent, sigui el que sigui. I hi ha alguns que segur que diuen, no, jo segur que vull ser igual. Però la majoria de gent diria, doncs no ho sé, depèn. I clar, imagina't que està dos preguntant, vostè vol ser diferent, i quasi tothom contestant, no ho sé. Per això no ho pregunten. Tenim un problema. Però una cosa que s'hi pregunten en estudis és quant diferents són els altres. Com de diferents són els altres. Aquesta pregunta no es fa així. Aquesta pregunta se fa dient, com diríem en col·loquial, com te cau, i com diríem en menys col·loquial, perquè la gent no enganya, quina actitud tens capa, quina preferència tens capa. Capa pot ser un de l'Espanyol, un del Barcelona, un del Madrid, un del PSOE, un del PP, un d'Esquerra Republicana, un aragonès, un extremeny, un català. I de fet, a l'any 96 va ser la darrera vegada, que Espanya, tot Espanya, després s'ha fet alguna vegada, només alguna regió específica, se va preguntar a més de 3.000 persones de totes les regions com els hi caien els de les demés regions i com se caien ells mateixos. Pues, per exemple, van agarrar els andalusos, que són els primers per alfabètics, i van preguntar, escolta, pues, a Andalusia eren 500 i escaig persones, i a vostè com li cauen els andalusos? I a vostè com li cauen els aragonesos? Però bueno, la pregunta és quina actitud té capa, quina preferència té capa. I després van agarrar els aragonesos, igual, de tots els estudiants, els catalans, no? I el que sabem és que, com la gent, se cau molt bé a si mateixa, si no té un problema d'autoestima, a veure si s'endivinen quina regió guanya sempre. La pròpia. No falla, és que clar, justament, nosaltres, els que som més igual que nosaltres, tenim millor actitud. A mi quan me pregunten, tu amb qui vols treballar? Però aquesta venia després, ara els comentaré. Però una altra pregunta que fem és, vostè amb qui rebutja treballar? I amb qui li agrada treballar? I clar, és que a mi si em pregunten, tu amb qui vols treballar, en un economista o en un arqueòleg? Dic, en un economista, i mira que els arqueòlegs són més divertits. Però és que els economistes són més iguals que jo. S'entén, no? Doncs, aquest és l'examen, la pregunta és de després els esbrossaré en qui vols treballar. Aquest és l'examen, el resultat de l'examen. Ara, ja han dit que qui guanya sempre és la pròpia regió, per tant la pròpia regió no els interessa, els interessa l'actitud que cada regió té de les demés. I si sigués com un examen d'un a deu, les notes serien aquestes. Els que cauen millor, de fet és l'estereotip més fort de l'espanyol, els que cauen millor és el concepte específic d'Espanya, després ho veuran, d'espanyol, però els que cauen millor són els andalusos, no només en ells, sinó en general. I després, però clar, si tothom, si sense que tothom dels 6, bueno, els bascos, ja els he dit que era el 96, aquestes dades són del 94, està publicat el 96, recordi-nos que el 94 l'any en què anem a matar un munt de gent, i però els bascos quasi tenen un 6. Ara, segurament, després de l'8 apellit dels bascos, traurien un 6 i pico. Però, com diu el professor Sagrado García, les dades són del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministeri del Govern Central, la tabulació i la publicació és del professor José Luis Sagrado García de la Complutense, En aquests casos sempre va molt bé que no sigui de Torroella de Montgrí. Per molt que és obvi. Clar, hi ha un problema perquè els catalans queden per debajo de la ratlla psicològica del suspenso. Llavors, això alguna gent quan ho veu diu, ostres, no m'estimen, no? La pregunta no era si estimes. La pregunta és quants semblants, quants diferents són. Perquè estem contestant d'acord amb semblants i diferents que veiem a les diferents regions. De la mateixa manera que a la pregunta amb la gent de quina regió rebutja treballar fora de Catalunya, això, i a més això s'ha donat a totes les regions més relativament balears. Una mica més relativament balears. I quan la pregunta de amb la gent de quina regió rebutges treballar fora de Catalunya, el 60% diuen amb els catalans. De la mateixa manera que jo dic que no vull treballar en arqueòlegs. No m'entenc, són diferents. No és que a mi no m'agraden els arqueòlegs. Si, bueno, mira, jo estic en una jurista. Ara jo treballo en juristes, me poso malalt. I la meva dona és jurista. Mira si no m'agraden. No, és que no és la qüestió de si t'estimo o no. És la qüestió de quants diferents, quants semblants són. I aquí arribem a la primera nota paradògica. La primera nota paradògica és que a la resta d'Espanya els catalans són percebuts com molt diferents. Nosaltres no sabem si els catalans volen ser diferents. El que sí que sabem és que els catalans són percebuts com molt diferents. Però clar, també ens faltaria ara esbrinar, o pot ser això, perquè els catalans ells també es veuen molt diferents. I per això podem donar un salt i a més de fer una nota general podem anar a partits de tennis, un a un. Aquí ara el que tenim, a la mesa d'esquerra de tots, el que tenen és un partit de tennis entre els valencians i els catalans. El blau és els catalans. La pregunta, recordin-se ara, és i quina actitud tenen els catalans cap als valencians? Pues la blava, que aquí el número no cal que s'hi fixin, però la blava que fica un 6,6, doncs els catalans com a promig, els valencians els hi donen un 6,6. I els valencians als catalans? Doncs els valencians als catalans, columna roja, com a promig els hi donen un 6. Doncs la balada és sempre l'actitud dels catalans cap a l'altra regió, madrilenys, castellans, els dos units perquè tingui robustes estadística. Això si la regió és molt petita, no es pot ser perquè quan vas baixant de números no pots parlar tan segur. Bascos, andalusos, gallecs i el concepte d'Espanya, espanyol, com a genèric. I el que veiem és que l'actitud des dels catalans sempre és substancialment superior a l'actitud cap als catalans. Fixa't en el cas del genèric Espanya, la valoració dels catalans cap al genèric Espanya és 8,1 i la valoració del genèric Espanya cap als catalans és 4,8. Alguna gent podria dir, clar, ja ho he dit abans, és que a Catalunya hi ha molta gent que ha viscut altres llocs d'Espanya i aquest professor fa una cosa que a mi no se m'hagués atrevit, jo no m'hagués atrevit a fer, que és separar els catalans entre origen i residència. Els que van néixer aquí, els que van néixer aquí. Que això està bé que ho fas algú de Madrid, si ho fas algú d'aquí, sortirien a 13 TV, a Espejo, Público i a tot arreu. I, clar, per exemple, molt diferències si no ho troba moltes. Quan només agarra la gent nascuda a Catalunya, aquí troba un 7,5, un 7,6. I aquí va trobant quasi sempre el mateix.
Tota aquesta estadística per fonamentar els tres arguments que ens comentava en Joan Totosaus a l'inici d'aquest resum de la conferència que Germà Abel va impartir el passat divendres a la sala d'actes del Retiro, una sala d'actes del Retiro plena de gom a gom, després, com els dèiem, de la presentació que va fer l'exalcalde Jordi Serra i del debat posterior. I anatomia d'un desengany, la Catalunya que és i l'Espanya que no va poder ser. Avui hem començat per aquí i seguirem en uns moments, presentació ara de la tercera hora i després en Joan ens tornarà a contextualitzar en aquest cas a Quim Arrufat, el diputat de la CUP, que va ser a Sitges el passat diumenge a la seu de l'Ateneu per explicar, gairebé diríem, que les interioritats d'aquest procés del 9 de novembre. Seguim endavant.